Els dilluns i els divendres tens una cita amb l'esport. Tens una cita amb Roda Esportiva.
Hi trobaràs tot l'esport local, comarcal i professional. Futbol, bàsquet, handbol, motor... Posa't el dia a Roda Esportiva. Escolta'ns els dilluns i els divendres a la 1 de la tarda i en repetició a les 8 del vespre.
Roda Esportiva, el programa d'esports de Roda de Barà Ràdio amb Raül Riera. Si t'agrada el món de l'esport, no t'ho pots perdre. Roda Esportiva amb Raül Riera.
Hola, molt bona tarda. Benvinguts a Roda Esportiva. Com cada dilluns repassarem els propers minuts tot el que hem tingut aquest cap de setmana en el món de l'esport. Comencem el programa d'avui dilluns, dia 3 de maig. Comentem que després hem de parlar de futbol americà, i és que després del fitxatge de Jordi Brugnani, que ja sabíem per als Barcelona Dragons, de fet aquí a Roda Esportiva vam realitzar una entrevista amb ell, vam poder parlar amb ell, bé, després de l'anunci de fa més o menys un parell de setmanes del fitxatge de Jordi Brugnani, aquest cap de setmana passat s'ha anunciat també el fitxatge de dos rodencs més també per als Barcelona Dragons, i per tant doncs ja són tres els jugadors que, si recordem, aquí a Roda Barà doncs també es comptava amb un club de futbol flag, que és més o menys com una iniciació per al futbol americà, doncs d'aquells jugadors que formaven part d'aquell equip ja en són tres els que formaran part d'aquests Barcelona Dragons, i per tant doncs estem també molt contents, i això doncs, també és gràcies al treball que es va fer aquí a Roda Barà amb aquest club de futbol flag, que com diem doncs ara ja aquells nois ja s'han fet grans i ja participen en aquest en diferents equips, en Barcelona Dragons Badalona Dracs la majoria, i ara doncs han fitxat per als Barcelona Dragons aquesta franquícia que jugarà una competició europea, la European Football League. I bé, doncs els dos fitxatges que han anunciat aquest cap de setmana també són Jofre Cano i Cesare Brugnani, que és el germà del Jordi, i el Jofre Cano també. Per tant, doncs tres jugadors que tindrem en aquests Barcelona Dragons que iniciaran aquesta European Football League, aquesta competició europea, el proper mes de juny, serà mitjans de juny. Ben aviat començaran ja amb els entrenaments aquí a l'Estadi Municipal de Reus, i la competició oficial s'iniciarà al mes de juny, a mitjans del mes de juny. Per tant, doncs estarem molt pendents, com diem, anirem parlant amb els diferents protagonistes, Si seguiu els Barcelona Dragons a les xarxes socials, cada dia pràcticament han anat anunciant un fitxatge i bé, doncs van anunciant també diverses novetats que també anirem seguint en els propers dies, però com diem, la notícia pels rodencs també són doncs, les que ens queda més a prop, no? Seria aquesta, que és la participació de tres jugadors rodencs que van formar part dels Trojans del futbol flag, formaran part d'aquests Barcelona Dragons de futbol americà que jugaran a l'estadi municipal de Reus. I és que han agafat aquest estadi com la seva seu dels Barcelona Dragons i per tant doncs, ho tindrem ben a prop. Veurem si, com, quan quedin ja menys dies per aquesta inici de competició, en els partits que juguin a casa, si hi ha venda d'entrades, si pot assistir públic, quant de públic hi pot assistir, ja ho anirem seguint i també ho anirem comentant aquí a Roda Esportiva, perquè segur que molta gent té moltes ganes de veure aquests Barcelona Dragons i més encara amb aquesta bona notícia de que aquests tres jugadors doncs, són veïns de Roda d'Òbra. Hem de comentar més notícies d'esport local, i és que aquest passat cap de setmana va tenir lloc aquí a Roda de Berà, al Poliesportiu Municipal, un Open de categories de territorial de Tarragona de patinatge artístic que va organitzar el Club Patí de Roda de Berà. Un Open de categories doncs, en què va comptar amb diferents clubs de la zona també i que també, doncs, com no pot ser d'altra manera, amb patinadores també d'aquí, del nostre municipi, que doncs, moltes d'elles van aconseguir obtenir podi en les diferents categories que hi van haver. I per tant, doncs, bé, com diem, tres dies que va acollir aquí el Poliesportiu Municipal d'aquest patinatge artístic de molt nivell, de diferents categories, d'escola, i per tant, doncs, sempre el base sempre és molt important. I com diem, doncs, Roda és un club dels... El Club Patí de Roda de Berà és un dels clubs més importants de la zona, amb doncs, més història i també doncs, que fan, quan fan les coses les fan d'allò més bé i es demostra cada vegada que organitzen un esdeveniment com per exemple aquest Open de categories territorial de Tarragona. I per tant, doncs, un nou cap de setmana profitós per al patinatge artístic de Roda de Berà. També podeu trobar el nostre podcast, el podcast de Roda de Berà Ràdio. Tot just fa una setmana vam parlar amb Yolanda Virgili de l'actualitat del patinatge artístic. Doncs, si voleu recuperar, també ho podeu trobar al nostre podcast. També hem de parlar de futbol, també en aquest cas en esport local, destacant que aquest passat cap de setmana el primer equip del Club Atlètic Roda de Berà va disputar una nova jornada d'aquest torneig de segona catalana en el grup 12, una jornada que no va ser bona per al conjunt rodenc i és que va caure per 2-0 al camp de la Canonja, un Roda que doncs, va rebre un gol a cada part del partit i doncs, no va poder capgirar el marcador, no va poder treure'n profit i en aquest cas doncs els de Nando Cantón ja ocupen la sisena posició amb 6 punts en 5 jornades disputades després d'aquestes dues derrotes consecutives. Recordem que aquest torneig doncs, són pocs els equips que el formen i per tant, doncs, això sí, la notícia bona és que no s'hi juguen ni ascensos ni descensos. Bé, la notícia bona o la notícia en aquest cas destacada, bona potser no seria en l'aspecte competitiu perquè segurament doncs, no es pren de la mateixa manera, però en tot cas doncs, el conjunt rodenc que ocupa la sisena posició amb 6 punts en aquestes 5 jornades disputades del torneig de segona catalana. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times. També destacarem els resultats dels altres equips del Baix Gaià en aquest cap de setmana. Un cap de setmana que ens ha portat la derrota també de l'Altafulla per 2-5 del camp, a casa contra el Cambrils Unió. Una situació semblant la que viu l'Altafulla a la del Roda, I és que doncs, el conjunt altafullenc també suma 6 punts en 5 jornades amb dues derrotes consecutives, igual que el conjunt rodenc. A la primera catalana destaquem que el Catllà va caure 0-2 a casa contra el Sant Ildefons, el Catllà que va rebre 2 gols en el tram final de partit i ara ocupa el Catllà la novena posició amb 2 punts en 9 jornades. No aixeca el cap el Catllà en aquesta primera catalana. A la tercera catalana, victòria de Riera per 3 gols a 1 a casa contra el Segur Atlètic, una Riera que ara amb aquesta victòria ocupa la cinquena posició amb 16 punts. I el Torredembarra que va guanyar també 2-1 a casa contra el Pla de Santa Maria i puja fins la 11a posició amb 9 punts en 8 jornades. A la quarta catalana, victòria del Catllà B al camp del Segur per 3 gols a 5, un Catllà B que ara ocupa la 7a posició amb 6 punts, i el Creixell que va caure per 3-2 al camp del Perafort i ara és el 5è classificat amb 7 punts en 5 jornades. Repassarem també els resultats del futbol base del Club Atlètic Roda de Barada aquest cap de setmana. El juvenil aquesta setmana va descansar, tot i això doncs, ocupa la primera posició amb 18 punts en 6 jornades disputades. Tenia un partit que doncs, van haver de reclamar perquè un dels que havia empatat, un dels equips amb qui havia jugat, l'Escola Calafell, doncs, en aquest empat davant el Roda, va fer més canvis dels que se li permetien, se'ls va avisar, de fet el mateix àrbitre els va avisar en el mateix partit, l'entrenador no va voler escoltar, bé, doncs va seguir amb fent el canvi de totes maneres, quan va finalitzar el partit, òbviament doncs, l'àrbitre va reflexar en l'acte, el Roda va reclamar i doncs, se li han donat aquests punts al conjunt rodenc, que ara han sumat 18 i és líder d'aquesta categoria, d'aquesta segona divisió juvenil en 6 jornades disputades. També destaquem que l'infantil A de la segona divisió, el grup 18, va guanyar per 4-2 a casa i ara ocupa la cinquena posició amb 10 punts en 6 jornades. A l'infantil B de la segona divisió, el grup 19, va empatar 0 a casa contra l'Escola Valls i és el segon classificat amb 16 punts. L'Alavià, que de la primera divisió, el grup 15, va guanyar 4-2 a casa contra el Santes Creus i és el 12è classificat amb 9 punts. L'Alavi B va aconseguir la seva primera victòria de temporada a casa davant el Cunit per 7 gols a 5, un Alavi B de la segona divisió que ocupa la desena posició amb 3 punts. El Benjamí de la segona divisió, el grup 24, en aquest cas no, va guanyar per 2-7 al camp del Vendrell i és el líder amb 15 punts. I el Prebenjamí que va caure per 5-7 a casa contra el Ramon Sicart i és el segon classificat amb 15 punts. I ara parlarem d'esport professional, perquè aquest cap de setmana n'hem tingut d'allò, una agenda d'allò més plena. Oh my God, oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling, feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bum-bum-bum. I hem de comentar doncs, que hi ha hagut també jornada de Lliga aquest cap de setmana de primera divisió de futbol, una jornada que ens ha deixat la victòria ahir del Barça a Mestalla per 2-3 en un partit en el que el Barça va haver de remuntar, i és que Gabriel Paulista va avançar al conjunt Che, en aquest cas al minut 50, i a la segona i després d'aquest gol el Barça va aconseguir reaccionar. Leo Messi va fallar el penal que va llançar, el refús, després d'uns quants rebots, va acabar entrant amb un gol del mateix Leo Messi. Després Griezmann va fer el 1-2 i en aquest cas Messi de nou va fer el 1-3 que doncs, semblava que donava la tranquil·litat per als de Koeman, però finalment al tram final Carlos Soler va fer el minut 83 el 2-3, un golaç des de fora de l'àrea que doncs, significava que posava el València tan sols un gol, però el tram final va estar ben gestionat pel conjunt blaugrana i va finalitzar amb els 3 punts per al Barça. Un Barça que segueix a la tercera posició. Aquesta setmana no ha variat gens la classificació, la part alta de la taula, i és que l'Atlètic de Madrid també va guanyar el seu partit, en aquest cas 0-1 al camp de l'Elx, i el Real Madrid també va guanyar, també patint, però també aconseguint els 3 punts, en aquest cas contra l'Osasuna, a casa contra l'Osasuna, per 2-0, en aquest cas amb gols de Militao i Casemiro al 76 i al 80. Amb aquestes victòries, com diem, es manté la zona alta igual, l'Atlètic de Madrid 76 punts, 2 punts per darrere el Real Madrid i el Barça, i en aquest cas 4 punts per darrere del Barça i Real Madrid està el Sevilla, però el conjunt andalús ha de disputar encara el partit d'aquesta jornada que el juga aquesta nit. Jugarà aquesta nit al Sevilla el seu partit, en aquest cas una jornada que finalitzarà amb aquest partit entre el Sevilla i l'Atlètic Club, i per tant, doncs, si suma el Sevilla els 3 punts, doncs encara es quedaria tot molt més apretat amb 4 equips lluitant-se aquest títol de Lliga quan resten 4 jornades per al final. I es dona el fet que la propera jornada pot decidir molt, i és que s'enfrontaran aquests 4 primers classificats entre ells. El Barça rebrà l'Atlètic de Madrid al Camp Nou, això serà dissabte a partir d'un 4:45 de la tarda, i el Real Madrid rebrà el Sevilla diumenge a les 9 de la nit. Per tant, aquí es pot decidir mitja lliga amb aquests 2 enfrontaments que tindran lloc la setmana que ve, però com diem, encara resta el partit d'avui entre el Sevilla i l'Atlètic Club, que si el Sevilla no guanya, doncs pot veure ja la lluita bastant per la Lliga bastant lluny, i doncs potser no afrontarien igual el partit de la setmana vinent. En tot cas, n'estarem pendents, com diem, es manté tot en aquesta primera divisió al capdavant de la taula, tot obert. A la segona divisió, l'Espanyol va aconseguir una nova victòria contundent per 3-0 al Màlaga, i ja té peu i mitja a la primera divisió, i és que el doblet de Raúl de Tomàs i un gol de Puado van donar la victòria als blanquiblaus, que acumulen 14 jornades sense perdre, i bé, doncs amb aquests 3 punts ja estan situats a 14 del tercer classificat, que és l'Almeria, que porta una ratxa horrible. L'Almeria, de les últimes 5 jornades, 3 empats, 2 derrotes, tan sols 3 punts dels últims 15 possibles. Un balanç molt pobre, tot i això l'Almeria de moment encara manté aquesta tercera posició que li dona dret a l'accés al play-off d'ascens, tot i que veu com ja els equips del darrere se li comencen a apropar. En tot cas, doncs, l'Espanyol, com dèiem, està a 14 punts del tercer classificat i ho té molt, 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 molt de cara ja per aconseguir l'ascens. De fet, necessita molt pocs punts d'aquí fins al final de temporada. I és que, en aquest cas, resten 5 partits per disputar-se i, bé, doncs, com diem, 14 punts de distància. Per tant, doncs, 12 punts per disputar-se, encara té molt bona distància l'Espanyol. Bé, ho té fet ja. Tan sols necessitaria un punt al conjunt blanc i blau. També hem de destacar que el Girona de moment ocupa places de play-off d'ascens. És una plaça provisional perquè encara resta el partit que ha de disputar avui el Rayo Vallecano davant el Sabadell, que ara el comentarem. Però en tot cas el Girona va aconseguir una molt bona victòria davant el Tenerife, la tercera victòria consecutiva del conjunt gironí, amb un gol de franquesa a la primera part. I amb aquesta victòria, com dèiem, se situa en zona de play-off d'ascens a la 6a posició amb 58 punts, els mateixos que l'Sporting de Gijón, que és 5è. Per tant, doncs, encara tindria aquí una mica de marge, encara que guanyi el Rayo Vallecano. Si guanya el Rayo aquesta nit al Sabadell, aquesta tarda, sortiria el Girona de la zona de promoció d'ascens, però està amb els mateixos punts que l'Sporting de Gijón. Per tant, està molt a prop, encara queden jornades i podria entrar-hi el Girona. Per tant, doncs, encara està tot per decidir en aquesta zona de play-off d'ascens, un Girona que ha fet una bona remuntada perquè encara no havia entrat en la zona de play-off en tota la temporada i ho ha fet ara en el tram final. Esperem que s'hi mantingui d'aquí fins que acabi aquesta lliga regular. I com dèiem, aquesta nit jugarà el Sabadell, ho farà a casa, a la nova Creu Alta, on rebrà el Rayo Vallecano a partir de les 6 de la tarda, en aquesta jornada, que doncs, també, li, com dèiem, li toca el Girona per part del Rayo Vallecano, que si guanya el passa per davant, però en tot cas el Sabadell és molt important perquè necessita els 3 punts per sortir de la zona de descens. Va aconseguir una victòria important la passada setmana i aquesta veurem si ho aconsegueix, perquè de moment té la salvació a 2 punts. De moment la salvació la marca el Cartagena amb 39 punts, el Sabadell en té 37, per enmig hi ha l'Alcorcón amb 38 i darrere del Sabadell també hi ha el Lugo amb els mateixos 37 punts i l'Albacete amb 33. Això sí, l'Alcorcón també ha de disputar, té un partit menys disputat i per tant doncs, encara podia sumar punts i passar per davant del Sabadell. Per tant, doncs, com dèiem, el conjunt arlequinat que necessita els 3 punts aquesta tarda, la que juga a casa a partir de les 6 contra el Rayo Vallecano. També destaca que la segona divisió B aquesta setmana el Nàstic va aconseguir una victòria vital per disputar el play-off d'ascens a segona divisió. I és que va aconseguir guanyar per 1-0 a l'Alcoià i aquesta victòria manté els tarragonins en aquesta zona de play-off. Tan sols queda un partit per acabar aquesta espècie de grup d'ascens de per pujar. Bé, és tot un garbuix d'aquesta segona divisió a segona divisió, però bé, en tot cas, al Nàstic li resta un partit per jugar d'aquest grup de 6 equips, i bé, li queda un partit als 6 equips, però als Granes, amb aquest partit que li resta, amb un empat li valdria per disputar aquest play-off d'ascens a segona divisió. A l'Eivissa i al Barça B ja s'han classificat, al Nàstic li restaria un punt, i bé, això depenent del que faci l'Andorra, perquè l'Andorra també té l'opció d'entrar en aquest play-off d'ascens. L'Alcoià i el Villarreal ja no hi arriben, però a Nàstic i Andorra, entre ells, es jugaran aquesta última plaça que resta, que sí que ja han aconseguit l'Eivissa i el Barça B. Per tant, doncs, l'última jornada, que és la setmana vinent, ho decidirà tot. El Nàstic amb un empat ho tindria assegurat, l'Andorra necessitaria guanyar i esperar que el Nàstic doncs, perdi el partit que haurà de disputar la propera setmana davant de l'Eivissa. Això sí, al camp de l'Eivissa, i un Eivissa que ja s'ha classificat, però bé, doncs podria guanyar el conjunt grana. Estarem pendents si els tarragonins aconsegueixen disputar aquest play-off d'ascens a segona divisió. Encara parlant de futbol, el Barça femení va classificar-se per la final de la Champions després de guanyar el Paris Saint-Germain per 2-1 al partit de tornada de les semifinals. I això que el Barça doncs, va tenir bastantes ocasions. En el partit d'anada ja les blaugranes van empatar 1 contra el Paris Saint-Germain en un partit en què podien haver fet algun gol més, però en aquest de tornada també van tenir algunes opcions de fer algun gol més, però finalment no van estar encertades, van fer un pal i un travesser, però bé, doncs en tot cas el doblet de Mertens permet a les de Lluís Cortés disputar aquesta final de la Lliga de Campions 2 anys després i serà d'aquí a 15 dies a Göteborg. Per tant, el Barça femení que disputarà aquesta final de la Lliga de Campions davant el Chelsea d'aquí a 2 setmanes a Göteborg. També hem de comentar que la Lliga Endesa de Bàsquet va tenir aquesta setmana jornada per al Joventut i el Baxi Manresa. La penya va caure per 102-93 a la pista de l'Unicaja i ja s'allunya de la 6a posició, en la que estava lluitant per intentar accedir. Té la 7a pràcticament feta, però en tot encara no, però bastant encarrilada. I bé, doncs el Baxi Manresa que va caure també per 86-70 a la pista del Betis i veu com s'allunya ja aquesta participació en el play-off pel títol. El Barça de bàsquet no va disputar partit aquesta setmana. Tindrà partit aquest proper dimecres, el 5è partit de l'Eurolliga, al Palau Blaugrana, on rebrà el Zenit de Sant Petersburg amb l'eliminatòria empatada. Qui guanya aquest partit es classificarà per la final a 4. per la Final Four de la Euroliga. Per tant, doncs, partit importantíssim per al Barça de Saruna Jessica Vicius d'aquest proper dimecres a partir de les 9 de nit al Palau Blaugrana. Això sí, un Barça que haurà d'intentar canviar la seva imatge dels últims partits, perquè la veritat és que els que ha guanyat els ha guanyat patint molt, i els que ha perdut els ha perdut bastant, de manera bastant contundent. Per tant, doncs, veurem com li van els Blaugrana en aquesta Eurolliga, perquè la imatge no és la que s'esperava de l'equip de Jessica Vicius. També hem de parlar de futbol sala, és que el Barça avui juga a la final de la Lliga de Campions davant l'Sporting de Portugal a partir de les 8 del vespre. Recordem que el Barça és l'actual campió de la Lliga de Campions, que la va aconseguir fa uns mesos, va ser aproximadament el mes d'octubre. Un Barça que vol revalidar el títol en aquesta final avui davant l'Sporting de Portugal. Va aconseguir guanyar a la semifinal els d'Andreu Plaza per 3-2 al Cairat, amb un hat-trick de Ferrao, que doncs, està en un moment espectacular. Veurem si avui doncs, el mateix Ferrao porta el Barça en aquesta segona Lliga de Campions consecutiva, com diem, a partir de les 8 del vespre. També hem de comentar en motor que aquest cap de setmana hi ha hagut gran premi de Fórmula 1, va ser el gran premi de Portugal, que va portar la victòria de Lewis Hamilton per davant de Max Verstappen en una bona lluita entre els dos pilots. Fernando Alonso va completar la millor cursa des de la seva tornada i va acabar en vuitena posició. Sainz, en canvi, doncs no va estar encertat en la decisió, les diferents decisions de pneumàtics i de configuració del cotxe, i va quedar fora dels punts. També hem de parlar de motociclisme, i és que MotoGP també va tenir lloc aquest cap de setmana el seu gran premi, un gran premi que doncs, va portar la victòria de Jack Miller, que va guanyar a Jerez. Pecco Bagnaia, amb aquesta victòria de Miller, és el nou líder del Mundial. Aleix Espargaró va ser el primer català millor classificat amb la seva Aprilia, en sisena posició, i Marc Márquez va tornar a acabar en novena posició en la seva segona cursa, després del retorn de la seva lesió, al davant del seu company d'Honda, Pol Espargaró. En Moto2, Fabio Di Gianantonio es va imposar amb comoditat, i en Moto3, Pedro Acosta, el murcià de 16 anys, continua revolucionant la categoria. Va aconseguir una nova victòria, això que sortia en 13a posició, i és la tercera victòria en les quatre primeres curses d'aquest Mundial. És el líder destacat de Moto3, i la veritat és que està deixant a tothom sorprès amb aquests tan sols 16 anys de Pedro Acosta. I bé, doncs, veurem com va, però la veritat és que ningú s'esperava el pilotatge d'aquest jove pilot murcià. Doncs bé, fins aquí Roda Esportiva d'avui. Us esperem el proper divendres amb més esport. Gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu molt bona setmana. Drowning.